punt ja de les 12. Moment de començar el que serà la segona hora del Més Calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera amb les dues seccions habituals, l'abans de l'informatiu i el concurs. I és el moment de donar la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Gràcies.
Molt bé. Foli Pou?
Foli. Abans de l'informatiu local, en aquest punt horari sempre repassem en forma breu els temes que marquen l'actualitat més propera. L'Ajuntament fa un lliurament a entitats solidàries dels diners que ha recaptat a través de la taxa que es cobra pels casaments civils. Aquest any aquesta donació inclou també els diners que es van ingressar amb el mercat dels llibres de segona mà durant la celebració de la Vila del Llibre. En total, les 5 entitats agraciades han rebut 3.500 euros. Ahir a la nit va finalitzar el cicle de conferències de primavera 2019, dedicat enguany al càncer de colon. Dues xerrades han estat amb especialistes de primer nivell de la comarca de les comarques de Girona, tot plegat per explicar la situació actual i els avenços tecnològics per a la curació d'aquest tipus de càncer. S'aprofitava també per conscienciar la gent de la importància de fer-se la prova de prevenció del càncer de colon a partir de 50 anys. Hem entrat a la primavera i és un temps en què sempre sol haver-hi ja els primers preparatius o els primers lligams de la celebració de les noces d'or i d'argent. De moment s'ha convocat la primera reunió preparatòria de la setmana vinent. Segon acte del cinquantenari de l'agrupació sardanista Avi Xaixo. Aquest any aquesta entitat celebra 50 anys i ho fa programant activitats una al mes, al·lusives o vinculades amb aquest títol, el cinquantenari de l'agrupació Avi Xaixo. Demà dissabte, al CER, presentació del disc Mirant al meu voltant, tible i sardanes, de l'intèrpret i compositor Xavi Pinyol. Recull d'agenda d'activitats, recull d'agenda esportiva i el temps amb Sergi Corral completaran l'informatiu d'avui, una jornada amb un progressiu augment de núvols. Progressió que sobretot notarem demà i diumenge. Tot això a l'informatiu, just després el suplement Zona Mixta amb Ivan Garcia posant els punts sobre les is de l'actualitat esportiva local. I fins aquí aquest avanç informatiu. Joan, si et sembla, resol sintonia i entrem en una altra secció.
Atenció, atenció. El seguiment que sempre anem fent a la quarta catalana,
sí,
que hi ha un partit interessant aquesta setmana, hi ha un, no sé si és un Albons-Viladamat o un Viladamat-Albons. Un partit atractiu.
Sí. D'aquells de veïnatge.
Sí.
Tot un partit de bon veïnatge podria ser.
Sí. I que encara tots dos cara no estan descartats. Matemàticament tenen opcions almenys a la segona plaça.
A la segona plaça. Hi ha dues places d'ascens en aquell grup.
Sí.
Una ja està adjudicada fa dies al Verges. L'altra se la disputen Bellcaire, em sembla que hi ha Sarrià, Camallera per allà dalt, Albons, Viladamat...
Sí.
Són, de moment el Bellcaire és segon, però hi ha 4 o 5 equips que li flairen l'esquena.
Doncs el partit de la jornada en aquesta quarta catalana, que com sempre hem anat dient de la temporada, és molt interessant per això, no? Per aquest veïnatge i aquesta competició que hi ha, perquè tots aquests equips estan a les primeres posicions. Molt bé, dicho hecho, ens anem ja al sorteig perquè, atenció,
que si ahir la Manolita González s'enduia la primera bossa de croissants d'aquesta temporada i si abans d'ahir la Carmen Pallarès s'enduia el dècim de loteria, avui algú s'endurà una de les últimes calçotades d'aquesta temporada. No ho dic ara amb certesa, però Abans de tancar el programa, diguem si és l'última o no de temporada.
Perquè els calçots, això té data de caducitat.
Ja te crec, ja sí, ho sí, crec sí, que sí. Tenim 17 aspirants, de l'1 fins al 17, el qual n'extraurem o en restarem el 16, que ja ha guanyat la calçotada, en restarem l'1 i el 3... i el 4 i l'11.
Carai.
Perquè se solapen concursos, uns juguen amb un, uns juguen amb l'altre. És a dir, el número 1 no, perquè li va tocar la calçotada fa dues setmanes. El número 3 tampoc, perquè li va tocar la calçotada la primera setmana. El número 4 no, perquè ahir, o abans d'ahir, perdó, ja va tenir premi, li va tocar la loteria. El número 11 tampoc, perquè ahir li van tocar els croissants. I el número 16 tampoc, perquè li van tocar la calçotada a la setmana de l'1 de març.
Molt bé, dos, cinc números que no juguen.
Remena.
Que jo vaig remenant i...
Remena fins que jo digui prou.
El número 6.
El número 6 és el de la Maria Teresa Gusó. Maria Teresa Gusó, moltes felicitats perquè t'ha tocat una calçotada. Calçotada per a dues persones, el Mesón del Conde, l'última del mes de març. Hi falta una consulta que aquest matí no hem pogut fer, de si continuem o no continuem el mes d'abril. De moment, exacte. Aquesta sí, aquesta sí, setmana sí. Hi és la Maria Teresa Gusó, que ens va trucar o ens va enviar un WhatsApp, li vam respondre amb el número 6, i aquest és el que ha sortit guanyador avui.
Doncs felicitats, i a partir d'ara ja els números 0 i amb els premis que oferirem ja per la setmana que ve i també, com anunciàvem, amb la possibilitat de que un altre aliment entri a formar part.
Sí, també ens estem comunicant via correu electrònic, falta la confirmació formal, però en tot cas dilluns farem un escandall de tot el que tenim en cartellera.
Molt bé.
Què et sembla?
Em sembla bé. I si et sembla bé, ho deixem aquí.
Oh, sí, jo ja m'hi estaria, però sí, tenim un informatiu
a coses a fer.
A coure.
Ja ho saben els ullets també que poden continuar trucant. Posem el comptador a 0, també enviant missatges per ja a la setmana que ve. Abel, fins la 1. Bé, doncs ha fet el sorteig d'aquesta setmana, una setmana amb un nou sorteig que hem incorporat els croissants de pastisseria Torrent, el 10 de loteria, que ja és un clàssic, ja és un habitual, que ja fa anys que ens acompanya, tant estiu com a hivern, i aquests temporals, com són els croissants del Torrent també la calçotada, és que no m'ha sortit el nom, calçotada, i anar buscant el cervell, allà, vinga, calçotada, sí. La calçotada, que sí que té la seva data caducitat per al producte. I ara, amb un altre producte que també podrem oferir. Això ja a partir de la setmana que ve, que tindrem ja la confirmació tant d'una banda com de l'altra, tant dels calçots com el que ha de venir després. Molt bé, 12 i 8 minuts, i amb tot això anem a l'apartat musical. Després de tota la música de pel·lícula, ens anem ara amb una cantant que avui... Demà farà 51 anys, és la Celine Dion, també és una cantant de pel·lícula perquè ha fet cançons per alguna que altra pel·lícula, com el Titanic, per exemple. Anem a escoltar aquesta, que ens parla del poder de l'amor. Ella és Celine Dion. Of love and sleep and tide are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake, 'cause I'm your you. Celine Dion amb aquest poder de l'amor, protagonista avui de l'apartat dels aniversaris. 51 anys farà demà aquesta cantant que també, com els deia al començament, ha sigut veu de bandes sonores de pel·lícules com la cançó del Titanic. Continuem i ho fem amb agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals en destaquem per avui, divendres a les 8 del vespre, els debats a l'Alfolí, 40 anys de democràcia municipal, capacitat de transformació dels primers ajuntaments democràtics, a càrrec de Montserrat Tura, una activitat que tindrà lloc a l'Alfolí i organitza l'Ajuntament de l'Escala. Per demà dissabte, a les 6 de la tarda, actes del 50è aniversari de l'agrupació sardanista Escalenca Bixaixo, xerrada d'audició comentada i presentada del CD Mirant al meu voltant. Aquesta activitat tindrà lloc al Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova i organitza l'agrupació sardanista a Bixaixo. també hi ha concert del Portal Blau, l'últim concert d'aquest cicle d'hivern de Portal Blau, amb Monstre. Aquest concert estarà maridat amb vins dels Aspres i es farà a l'Alfolí de la Sal a 2:15 del vespre. Deia, aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. Una agenda més completa que la podran seguir dins l'informatiu de la UNA. Passa un minut d'1:15 i és aquell moment que anem a posar en marxa el nostre rentaplats. El nostre rentaplats el posem en marxa cada divendres. Amb ell posem aquests plats de les notícies de la setmana que els hem posat amb una paraula, amb un número, amb un noi o una noia, com a protagonistes, una anxova com a bona notícia i una vaca tremolosa com no tan bona. Comencem per la paraula i aquesta paraula és botifarra, però no la de menjar, sinó la de jugar. Una cinquantena de parelles han participat en la que ha estat la tercera edició del campionat de botifarra organitzat per la penya Blaugrana. El número és 30, perquè una trentena de participants es varen animar aquest cap de setmana a la jornada de Portes Obertes, Dones al Mar, que impulsa un any més el Club Nàutic L'Escala. Tota una sèrie d'activitats que organitza el Club Nàutic 2 dedicat a les dones i una trentena de valenceles que hi varen participar en aquesta última edició. I la noia, la protagonista, que ens l'hem de guardar bé perquè ens sentirem molt i molt a parlar, i jo espero que sí, perquè és tota una promesa, tota una campiona com és Aitana Rasma, que ja té el desig de guanyar 2 hores més en els campionats a l'aire lliure. Ja ha guanyat els 60 metres tanques en pista coberta i ara ho vol fer-ho a l'aire lliure. I esperem que tenim aquest desig de que algun dia la vegem competir amb uns europeus o amb una olimpiada. Quedem a 2 amb aquest nom, Aitana Rasma, que de moment és tota una campiona i amb aspiracions aconseguir aquests reptes que ella es proposa de guanyar 2 hores més en els campionats a l'aire lliure. I la bona notícia, que és l'anxova, li donem en aquesta instal·lació que s'acaba de remodelar, que acaba d'estrenar a Port de la Generalitat, dona per acabat el reforç del dic del recer del Port de l'Escala, en una actuació que garanteix més protecció i seguretat a la instal·lació portuària. S'ha reforçat tant l'interior com l'exterior de l'escullera en un tram d'uns 320 metres. Bé, i una setmana més, i mentre estiguem en aquesta situació, sempre aquesta vaca tremolosa a les persones que tenen els nostres polítics encara a la presó i també els que els tenen a l'exili. Esperem això, que un dia s'acabi, això és el desig que tenim molts i moltes persones, i que aquesta vaca tremolosa vagi destinada a un altre fer, o que no n'hi hagués, però això ja seria molt difícil. Jo voldria que viuríem en un món molt perfecte. De moment encara no és possible. Tot i que es fa tot el possible perquè així sí. Bé, i anem a fer un repàs abans de posar tots aquests plats als nostres rentaplats, netejar-los i deixar-los a punt per la setmana que ve, per divendres que ve, divendres que ja serà el primer del mes d'abril. Dia 4, dia 5, 5, dia 5, divendres dia 5, que el tornarem a obrir. La paraula era botifarra, dedicat al campionat de botifarra que ha organitzat la penya Blaugrana, el número 30, que han estat les participants que varen participar a la jornada de Dones al Mar, una activitat que impulsa el Club Nàutic L'Escala. El nom, el noi, en aquest cas la noia, tota una campiona, que ens sentirem a parlar, Aitana Rasma, l'anxova per aquest reforç a la Generalitat, per aquest reforç del dic de recer del port de l'Escala, i la vaca tremolosa, sempre dos, aquestes persones que encara tenen els nostres polítics a la presó i també a l'exili. Això és el que ha donat aquest rentaplats d'aquesta setmana. I després de l'agenda d'activitats culturals i del rentaplats, és un altre moment que anem a l'apartat musical amb un altre dels protagonistes d'Eric Clapton. Una de les conegudes d'aquest músic és aquesta que porta aquest títol, Laila.
Gràcies.
Hem escoltat aquesta Laila Eric Clapton amb aquest treball discogràfic, aquest Unplugged, aquestes cançons que els va fer en directe sense passar per un estudi, gravades d'una actuació en directe, i aquestes que es diuen com més intimistes. I hem escoltat aquesta Laila, una de les cançons més conegudes d'Eric Clapton, que recordem que demà, també igual que Celine Dion, celebren el mateix dia, però no tenen la mateixa edat, perquè Eric Clapton farà 74 anys. Acaba de quedar això curt. Anys, ara.
El més calent a l'aigüera.
Bé, si hi ha una secció que ens serveix per viatjar, durant la setmana tenim diverses seccions o minisseccions que ens fan anar d'una banda a l'altra. Recordem dijous també amb les dites dels pobles, que també anem fent un recorregut per la geografia catalana, sobretot ara la gironina, i una altra és topònims, aquesta secció que ens descobreix el nom, l'origen del nom, perquè cada població té una història, cada població té un nom, que alguna, com ja us he explicat alguna vegada, primer es va començar diguent d'una manera, i després això, aquest nom ha anat evolucionant. Algunes poblacions també han canviat el nom. Primer es deien d'una manera i després es va decidir que es diguessin d'una altra, o si afegís o es tragués alguna que altra cosa. Llavors, a l'Arbós. L'Arbós el trobem com Arbós o també com Arbós del Penedès. Això serà, m'imagino, que ens ho explicaran, o potser no, perquè alguna vegada veiem l'Arbós només així, o l'altre dient el nom de la comarca. L'Arbós és una població del Baix Penedès, i ara en coneixerem el seu topònim, l'origen del seu topònim des de la xarxa.
Topònims.
Els visitants han definit l'Arbós com aquell poble de les cases maques. Situat tot just entre les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Garraf, aquest municipi baixpenedesenc té un singular patrimoni arquitectònic. L'església parroquial de Sant Julià, amb pintures francogòtiques, i la capella del Santíssim del segle XVIII. El Palau Jané i Batet, construït pel fundador dels Tabacs a Jané de l'Havana. Les cases indianes del carrer Major, amb la Casa de la Vila, les Amèriques i la Casa Pairal de l'Abat Escarrer, o la Giralda, aquest edifici historicista neoàrab, amb reproduccions de la Torre de Sevilla i el Pati dels Lleons i el Saló d'Ambaixadors de l'Alhambra de Granada. Un document de compra-venda de terres del segle XI dona una pista del nom de l'Arbós, tot i que l'historiador comarcal Pere Simón creu que el poble existia com a tal molt abans.
És que es paguen primícies i delmes al castrum d'Arbós. Castrum no significa una fortalesa, simplement és una divisió administrativa. En aquest cas seria sinònimo de quadra. Ja està construïda una torre, ja tenim una església, ja tenim tota una infraestructura per poder cobrar impostos. Si poden cobrar impostos, es cobren de la ganaderia i de l'agricultura. Vol dir que l'Arbós és més antic.
L'Arbós té al voltant dels 5.500 habitants. La seva economia, basada durant anys en el conreu de la vinya, es va veure marcada per la implantació de la factoria de cristaleria espanyola l'any 1973, convertint-se en un dels principals actius del municipi, junt al sector dels serveis.
El més calent a l'aigüera.
Bé, hem conegut més la història de l'origen del nom, el topònim de l'Arbós del Penedès, població del Baix Penedès, i cada Divendres anem coneixent un topònim, anem coneixent una població de Catalunya, el seu origen, per què es diu d'aquesta manera i la seva història. Bé, anem ara a una de les altres seccions també, que ens acompanya cada divendres, aquesta que ens fa conèixer el que és aquest gènere musical que el coneixem per habanera i cant de taverna, el nom de Sons de Taverna. I aquesta vegada, amb ritme, un ritme així és més de rumba habanera, amb els Barca de Mitjana.
Sons de Taverna, amb Joan Brugués.
Lola la tavernera va obrir una via dins l'habanera i el cant de taverna. Aquesta via se l'ha batejat com rumba habanera i són vàries les composicions que tenim, com Cerca del Río, Habanera Rumba de Tamariu o aquesta Cap a tu. La curiositat és que en Bastons, al fer la música, li va dir en Tofulmús que li posés la lletra, a veure què li suggeria. I va sortir una inspiració que ens la canta Barca de Mitjana.
Pàgina en blanc i la vull plena de glòria. Et tinc present cada instant, il·lumines la memòria. Sempre faig avant,
sempre avant.
No vull perdre pas,
vull anar al teu pas.
Sense tu la vida es fa ferida, és una que deu cap a tu. Sempre faig avant,
anem cantant,
que són quatre dies.
Alegres cançons
i les alegries són molt boniques, no tenen preu. Seré bastant llest i m'aixeco amb la confiança de que per tu ja mai més no m'invarà l'esperança. Em sentiré prou capaç de trencar tota barrera. No torçaré mai el braç ni faré un pas enrere. Sempre faig avant,
sempre avant.
No vull perdre pas,
vull anar al teu pas.
Sense tu la vida es fa ferida, és una creu cap a tu. Sempre faig avant,
anem i cantant,
que són quatre dies.
Alegres cançons
i les alegries són molt boniques, no tenen preu. Sempre faig avant,
sempre avant.
No vull perdre pas,
vull anar al teu pas.
Sense tu la vida es fa ferida, és una creu cap a tu. Sempre faig avant,
anem i cantant,
que són quatre dies.
Alegres cançons
i les alegries són molt boniques, no tenen preu. Les alegries són molt boniques, no tenen preu. Cap a tu.
Cap a tu, el que ens ha portat a Barca de Mitjana, el que es coneix com rumba habanera. Tot això doncs, ho vam posar de moda, sense, quasi sense adonar-se compte, sense voler. Josep Bastons i Carles Casanovas amb la Lola de la Tavernera i a partir d'aquí han anat sortint més cançons amb aquest estil, amb aquesta rumba habanera.
El més calent a l'aigüera.
Dotze i 34 minuts i abans d'anar a obrir el nostre cinema Paradís, continuem també escoltant música i que ens porten al grup Pelicana amb Mireia Vives. Ens parlen del poble de les rondalles.
És l'alegria de tenir-te amb mi per passar les nits al poble de les rondalles repassant descrits que et vas deixar al meu llit. Poble, on no hi ha reines ni reines. brisa macarona quan te'n vas. Sent l'olor dels teus cabells.
Una brisa que m'escalfa, com em calma la teua veu, com els teus ulls desperts, que em miren tan innocents. Una brisa que em travessa, m'envolta amb l'aire i em va desfent.
Poble de la Rondalla, se'n diu aquesta cançó alegre, que ens porten Pelicana juntament amb Mireia Vives. 12:38 minuts, és divendres, tenim el cine Paradís. I a dintre del Cine Paradís, per parlar de cinema, hi tenim, com cada divendres, en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia i ben retrobat.
Bé, en Jordi, la setmana passada no l'han tingut aquí entre nosaltres, avui ja el tornem a tenir aquí, i vinga, a parlar de coses de cine i a parlar d'estrenes. Jordi, ara que tinc aquí, estava escoltant, no hi vaig poder-hi sèrie, però l'he escoltat a través de la televisió, i allò que em vaig quedar enganxat, amb el que ens estava explicant la Rosa Ros, de tot com va anar el rodatge, tots els ets i uts que va haver de fer, així, i la feina que té, que a vegades desconeixem aquestes feines d'aquestes persones que estan darrere les càmeres, per fer doncs, aquesta pel·lícula, el fotògrafo d'Emmahausen. Déu-n'hi-do el que van arribar a explicar. I això és d'agrair poder conèixer totes aquestes coses de com es configura, no?, tot un rodatge i de com es fa una pel·lícula.
Sí, efectivament. Jo, bueno, vaig tenir ocasió de parlar amb ella més extensament del que es veu. De totes maneres, ja, jo comentava amb ella ja de tu a tu, per dir-ho d'alguna manera, perquè, evidentment, aquestes tasques en el món del cinema, que no són la d'actor, director... I a partir d'aquí, el gran públic ja es perd en el gran àmbit d'una producció cinematogràfica, perquè si veiem els títols de crèdit que surten al final de cada pel·lícula, que hi ha pel·lícules que t'hi pots estar ben bé 10 minuts llegint títols de crèdit, no? Depèn de la producció com és. Però, esclar, cada diguéssim, segment d'una pel·lícula, i si comencem per els actors, continuem pel director, però llavors continuaríem en la preproducció, que serien els guionistes, que serien la direcció artística, que és la Rosa Ros, que són els que preparen perquè després se faci el rodatge, i que també hi són, perquè, és clar, tant guionistes com direcció artística, com productor, que en la preproducció és el que realment posa els calés, perquè després d'altres, els directors de càsting, el càsting, que, perquè a vegades diguem, i els actors d'on surten? Doncs hi ha empreses que són directors de càsting que, en funció de lo que el director vol per la pel·lícula, a menys que evidentment el director digui jo per aquest paper vull a tal, o sigui una seqüela i els papers ja estiguin assignats, però si no, doncs hi ha unes empreses de direcció de càsting que presenten per aquell paper tota una sèrie d'actors o actrius, i a partir d'aquí es tria. Però això és el que veu la gent. Ja la feina del director ja és perquè són coneguts. Però tu el que veus és una actuació d'una gent, i aquesta actuació està ficada dins d'un escenari, està ficada amb una il·luminació determinada, s'estan moguent d'una manera que el director els hi diu que s'han de moure, estan enquadrats de tal manera que aquella imatge entri ja bé pels ulls. Aquesta és la feina del director de fotografia, que per això la Rosa Ros en el seu moment va dir que li sabia greu que el seu company de direcció de fotografia no estigués nominat, perquè la direcció artística sense una bona direcció no serveix pràcticament per res. Clar, llavors, si tot això ho tenim en compte a l'hora de visionar una pel·lícula, i entendrem molt més de quin és el resultat final d'aquella pel·lícula. Clar, jo ja entenc que la gent, que el públic, quan va al cinema, veu unes imatges i veu unes interpretacions, com a molt escoltarà una música, que si la música està ben feta i ben incorporada a la pel·lícula, pràcticament no te n'has d'enterar, excepte aquelles que realment potencien la imatge, però més enllà ja no hi van. O sigui, aquí no hi arriben, vull dir, que qui ha escrit el guió, bueno, sí, però és que el guió és molt important, perquè el guió no només són les frases, que això seria una novel·la, no, te diu amb quina situació està, si és de dia, si és de nit, si és interior, si és exterior, si tot això està escrit en el guió. Això llavors es plasma amb imatges. Clar, es plasma amb imatges, amb uns decorats, amb una situació, i això és el que explicava la Rosa Ros, que és la seva feina, perquè la seva feina comença molt abans del rodatge de la pel·lícula. Per això ella va dir que havia estat a Mannhausen, a l'original, i havia anat a l'estiu i havia anat a l'hivern per veure ja quines diferències hi havia, per després traslladar-ho a la pel·lícula, amb uns decorats que es van haver de construir, perquè ella mateixa va dir que Mannhausen, com que és un monument o un, ara no sé quin nom va dir, no recordo, però no està permès, doncs, sí, rodar-hi.
Deu estar protegit, i imagino que és un lloc que no...
Exacte. O sigui, clar, tots aquests conceptes els haurien de tenir clars a l'hora de veure el reportatge final. Steven Spielberg comentava que quan ell rodava una pel·lícula, des de que s'acceptava el guió per traslladar-lo a la pantalla, ell ja, quan la rodava, ja la rodava des del punt de vista del que veuria l'espectador a la sala. O sigui que... exacte, és d'agrair, perquè els enquadres hi tenen molt a veure. Ara, això sí, també s'ha d'entendre que ara això ha canviat amb la projecció digital, però abans, amb les projeccions analògiques i les òptiques intercanviables, i la pantalla que tenia aquella a la sala, a vegades es retallava part del fotograma. Vull dir, clar, això era inevitable perquè es havia d'adaptar la projecció a les mesures del local i a les mesures de la pantalla. Però ara que és digital, el que tu veus és el que el director... el director de fotografia i el director han enquadrat.
També feia... T'agradava la manera que explicava, per exemple, esclar, les dificultats que te trobes, com te necessites una cosa, el cas de l'escala aquesta, la famosa escala de la mort, tot això, de com la va aconseguir, déu-n'hi-do, les peripècies, a vegades, que han de fer, com se'ls han de buscar-se la vida, com se diu aquesta paraula, per tenir allò que surti a la pel·lícula.
Exacte, dins de l'equip de direcció artística hi ha el director de producció, l'Atrezzo, anys enrere hi havia inclús un vestuari i tal, cosa que ara ja tenen la seva secció independent, però tots han d'anar una mica lligats. I, és clar, sota la batuta de la direcció artística hi ha tota aquesta gent que s'han de buscar la vida per intentar plasmar amb imatges allò que han escrit els guionistes i que el director vol. Mm-hmm. Clar, llavors, hi ha coses que són més fàcils d'aconseguir, hi ha coses que són més difícils d'aconseguir, sobretot amb aquestes produccions que han de plasmar una mica un aspecte molt conegut, si no pel gran públic, si per una part molt important dels que iran a veure aquella pel·lícula. Per això, ella considera que, evidentment, aquestes pel·lícules que poden guanyar el premi a la millor direcció artística, com per exemple va ser La sombra de la ley, que també tenia una direcció artística molt, molt acurada, però hi havia molt d'efecte especial, hi havia molt d'efecte croma. Mm. Això desmereix, entre cometes, una mica la feina de la direcció artística, perquè, esclar, amb croma i amb digital, si vols construir una Barcelona de 1919, doncs la construeixes, i aquí pau i allà glòria. Però si has de construir un Mannhausen que te creguis que realment hi ets quan estàs en un altre lloc que han construït, això té un valor afegit.
Mm. També hi ha una altra cosa que ara parlàvem, que moltes, com es roda una pel·lícula, no se segueix un ordre, sinó que a vegades poden començar una pel·lícula per l'escena final i després acabar pel començament. Es pot trobar alguna vegada que te trobes així a l'ordre de...
Sí. No sé si heu vist alguna vegada, quan mireu els títols de crèdit, hi ha un personatge que es diu Script.
Sí, Script.
Ho heu vist alguna vegada?
Sí.
L'Script és una persona que té el guió a la mà i va marcant les escenes que es van fent. I avui s'acaba, la gent, els actors, el director se'n van, i l'Script l'endemà doncs té l'escena que es havia rodat i el programa de rodatge del dia, que poder no té per què continuar l'escena, o sigui, no té per què continuar l'ordre cronològic del guió, sinó que per exigències d'actors, per aspecte físic dels actors, que al començament de la pel·lícula poden portar barba i al final no, o per tenir molt de cabell i llavors anar perdent. Clar, tot això, evidentment, el cabell no creix. Per tant, si al final de la pel·lícula aquell actor ha de tenir cabell i al principi comença calb, doncs no, durant el rodatge de la pel·lícula poder no li creixerà el cabell, però sí que el té, comencen a rodar pel final, llavors li afeiten i llavors fan al principi. Vull dir que, però clar, això, quan, llavors ve l'efecte del muntador, del muntatge de la pel·lícula, que és quan aquestes escenes s'intercanvien. Per això molts actors, quan acaben de rodar una pel·lícula i els hi pregunten què tal el resultat final de la pel·lícula, què li semblarà a l'espectador, diu, fins que no la vegi muntada no t'ho puc dir, perquè jo et puc dir les escenes que he fet, que seran espectaculars, seran romàntiques, seran el que vulguis, però en el context final, si no es veu el muntatge que el guió exigeix i que el director doncs té el cap amb el muntador, doncs no se sap. I això també serveix per evitar el ràcord. El ràcord és aquell típic error de que quan estan en una escena, en una habitació o a l'exterior, diversos personatges, doncs n'hi ha algun que portava corbata i en el... Això és una exageració ara. Doncs, i en la següent no la porta. Això és el ràcord. Això també està plasmat en el guió, i tot un equip que envolta el director doncs són els que se n'han de cuidar, perquè una sola persona a vegades això se li escapa.
Sí, és el que diguem, surt tanta gent, però tothom té la seva feina específica, com deies allò, els títols de crèdit final, que veus tant i tanta gent que hi surt, però esclar, tothom allà té la seva feina específica i aquelles pel·lícules, a vegades, que passen a diferents llocs, clar, que han de tenir un equip aquí, un altre equip allà...
Ah, llavors són les unitats de rodatge, que cada una té el seu director. Hi ha molts directors que ara estan actuant, o sigui, fent de director, que han començat com a directors de segona o de tercera unitat de directors reputats. Llavors, clar, si una pel·lícula, una pel·lícula del James Bond, que passa, pot començar a Londres, pot continuar al Carib, pot traslladar-se a Tailàndia i pot acabar a Brasil. Clar, aviam, els de Londres sí que poden anar a Brasil per reemprendre el rodatge, però de Londres se n'han d'anar al Carib o a Tailàndia, doncs no, allà tenen les seves unitats. Amb personal del país, que també és del món del cinema, i que, clar, seguint el guió no tenen cap mena de problema.
Molt bé, això és el que hem tratat, el tema que començàvem parlant del que ens explicava la Rosa Rosa sobre com es va portar a terme tot el que va fer ella, tota la feina que va fer per al rodatge d'aquesta pel·lícula, que s'agraïa estar molt bé, i això, agrairia que també, de tant en tant, perquè sempre, tot i que alguna vegada ja trobem alguns reportatges, algun vídeo, això sobre els making of i tot això, però està d'agrair de veure quina feina hi ha, com es fa, com es porta a terme tots els que fan possible les pel·lícules. Bé, doncs, Jordi, com que el cinema no para i cada setmana hi ha estrenes, anem per als que ens trobarem aquesta setmana i sempre comencem a parlar del País Veí.
Bé, sí, del País Veí n'hi ha una, és una comèdia que es titula Les Invisibles, que és un tema molt actual, que és un centre social que atén que estan desarrelades de la societat perquè els hi costa trobar feina i tal, però clar, està fet una mica amb clau d'humor, per tant és un, encara que sigui un tema molt cru, doncs està molt ben traslladat a la pantalla, en plan una mica de comèdia, no? I bé, doncs aquesta és la pel·lícula francesa que no és que hi hagin actors i actrius molt i molt coneguts, com altres vegades ha passat, però sí que toca aquest tema que, tocat amb una mica de gràcia, doncs també és de molt bon veure. Eh? Aquestes dones que els hi han de buscar una feina perquè aquest centre té que tancar perquè ha estat afectat per les retallades de l'administració. Per tant, se'ls hauran de veure i desitjar les empleades o les responsables d'aquest centre per trobar-los una feina, tot i el passat d'aquestes, alguna d'elles una mica cru i violent. Aquesta és la pel·lícula francesa, però aquesta setmana ve marcat perquè hi ha tres títols de cinematografia espanyola. I, esclar, aquesta setmana, o sigui, qui porta el pes de les novetats és el cinema espanyol, amb tres títols. Una comèdia romàntica que es titula Que te juegas, sobre dos germans empresaris molt diferents. Ella és executiva, agressiva, i ell, doncs, és un despreocupat amb una visió del negoci força diferent de la seva germana. Doncs, esclar, la pel·lícula, l'enfrontament ja està servit, tot amb una mica d'humor i tot un piló d'actors i actrius, doncs, coneguts del cinema nacional, encapçalats per Amaia Salamanca i Javier Rey, que interpreten aquests dos germans. Una altra pel·lícula espanyola és Ay, mi madre. Aquesta pel·lícula també, amb un grapat de cares conegudes, que ens parla de com una dona de 40 anys se li mor la mare, de la qual estava força distanciada, i quan es llegeix el testament es trobarà amb una sorpresa que és la condició perquè ella pugui arribar en aquesta herència. El repartiment està encapçalat per Estefania de los Santos, Secund de la Rosa, i també hi trobem, doncs, la veterana Terele Pávez, Pat Vega i la Marta Torné. I la tercera pel·lícula espanyola és la Boy. Boy és una pel·lícula que és espanyola, però molta part de la pel·lícula està subtitulada perquè molts dels protagonistes són anglesos, o anglesos, o parlen en anglès, o en aquest cas són japonesos, que són els que aquest protagonista, que li diuen Boy, que és un xòfer d'aquests tipus Cabify, i que porta en aquests personatges orientals per Barcelona, perquè han vingut de viatge de negocis. La pel·lícula és un thriller, amb una mica de suspens, per tant, tenim tres títols espanyols, tres títols i tres gèneres, una comèdia, un drama, i aquesta, doncs, un thriller, que està protagonitzat per Bernat Quintana, aquest actor català, que interpreta, doncs, en aquest conductor. I altres estrenes que arriben aquesta setmana, la pel·lícula biogràfica, que també haurem de començar a parlar de que cada setmana hi ha pel·lícula biogràfica. Exacte. Això també és un tema a tenir en compte. Doncs bé, tu te'n recordes de la Pipi Calzas Largas?
Hombre, i tant.
Doncs aquesta setmana arriba la pel·lícula Conociendo a Astrid. Mm. Qui és Astrid? Doncs Astrid Lindgren, l'autora de les aventures d'aquest personatge que es va fer famós a la televisió i que abans ja ho havia sigut en els llibres. Doncs la pel·lícula repassa la seva vida des de la infància fins a certa edat i ens parla de tot el que va haver de superar perquè ella tenia un caràcter bastant contestatari en front de l'època i de la societat en la que li va tocar a viure. I la gran estrena de la setmana és Dumbo. Dumbo és, seguint la tònica que Disney té de traslladar en personatges reals pel·lícules que en el seu moment van ser un gran èxit en animació, doncs arriba aquesta Dumbo, que es va estrenar el 1941 amb dibuixos animats.
Sí.
I que ara arriba, doncs, amb personatges reals, amb Eva Green, amb Danny DeVito i Michael Keaton, que doncs, donen vida a diversos personatges d'aquest circ on neix aquest elefant, dels que tots se'n mofen per la grandària de les seves orelles, però que quedaran amb la boca oberta quan descobreixin l'habilitat que té, que tots ja sabeu, sí, perquè tots hem vist la pel·lícula d'animació. I tenim d'altres títols com thrillers d'acció, com La caída de l'imperio americano. El protagonista és un jove que treballa com a repartidor, tot i tenir una carrera universitària per poder viure, i quan entrego un paquet, doncs és testimoni d'un atracament que surt malament, amb morts, i per terra, doncs, ple de bosses de diners que ell, doncs, inconscientment arreplega perquè no sap en quin cacau s'acaba de ficar. Nación Salvaje és un altre thriller amb acció que està ambientat a Salem. Salem és aquella localitat americana que molts anys enrere hi va haver-hi aquell judici per les bruixes, les bruixes de Salem.
Sí.
Doncs bé, ara el que es desencadena a partir de les xarxes socials i del que aquestes xarxes socials publiquen dels seus habitants és també una altra onada de violència, i en aquí s'hi viuran implicades quatre joves adolescents molt aficionades a fent el dit i que, clar, poden ser les indicades per molta gent com a les desencadenadores d'aquest problema que passa a Salem. Per tant, no deixa de ser una caça de bruixes, perquè ara la bruixeria la fan aquests adolescents que tenen el dit molt ràpid a l'hora de compartir els tuits, els Facebooks i tot això de les xarxes socials.
Mm-hmm.
I anem a Torroella. Digue. A Torroella tenim Com ensinistrar un drac, la tercera entrega de les aventures de la relació entre aquest adolescent viking i el drac desdentegat. Doncs és la tercera aventura d'aquesta pel·lícula, que ja les dues anteriors van tenir molt d'èxit, i aquesta, doncs, en la cartellera en general, doncs, encara està força ben acceptada pel públic. I l'altre títol del cinema Montgrí és Mula, l'última pel·lícula dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood, on interpreten aquest ancià que està...